Punt7 Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana i Sergio Montesinos.
Molt bona nit, un cop més estem aquí per informar-vos de les novetats del setè art, així que no perdem més temps i comencem.
Notícies.
Els realitzadors noruecs Joachim Rønning i Sven Sandberg, responsables de Kon-Tiki, cinta recentment nominada a l'Òscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa, seran finalment els encarregats de dirigir Pirates del Caribe 5, la cinquena entrega d'aquesta regida franquícia que Jerry Bruckheimer produeix per The Walt Disney Pictures, en la qual un cop més veurem a Johnny Depp donant vida a Jack Sparrow. La parella de realitzadors s'han imposat a Fredrik Bond i a Rupert Sanders, els altres dos candidats per capitanejar aquesta superproducció que actualment escriu Jeff Nathanson. El rodatge tindrà lloc a principis del 2014.
Bryan Singer ha deixat algunes novetats interessants a través del seu compte de Twitter. La més important, el fet que el protagonista d'American Horror Story, Evan Peters, s'ha unit a l'elenc de la propera pel·lícula del director, X-Men Days of Future Past, en el rol del fill de Magneto, Pietro Maximoff, més conegut com Quicksilver. És curiós l'anunci d'aquesta contractació d'última hora, just després de la confirmació que aquest mateix personatge estarà juntament amb la seva germana, la Bruja Escarlata, en la cinta de Joss Whedon, Los Vengadores 2. Peter s'unirà a Ian McKellen, Hugh Jackman, Patrick Stewart, James McAvoy, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, Anna Paquin, Ellen Page, Shaun Ashmore, Peter Dinklage i Omar Sy, en una estrena que arribarà el 18 de juliol del 2014.
Danny Houston, vist recentment a Hitchcock, és el tercer nom a sumar-se al repartiment de la ja confirmada com la nova pel·lícula de Tim Burton, Big Eyes, una comèdia dramàtica que porta molt de temps en realització i que per fi podrem veure, i en la qual l'actor encarnarà un periodista aficionat a la beguda. La pel·lícula, que compta amb el suport dels omnipresents germans Weinstein, s'inspira en la història real de Margaret Keane i el seu marit Walter, dos artistes que en les seves creacions apareixien nens amb grans ulls i que es va convertir en un dels primers èxits d'art massiu en la dècada dels 50 als Estats Units.
La pel·lícula de James Gunn, Los Guardianes de la Galàxia, segueix completant el seu càsting amb la vista amb una estrena que arribarà a l'agost del 2014. L'última que s'ha sabut és la possible contractació del comediant Josie Reilly, a qui, segons Hitflix, la Marvel li havia ofert un paper en el film. Les primeres informacions apunten que Reilly prestaria la seva veu a alguns dels personatges d'efectes especials, com Raccoon, però el mitjà assegura que el rol que exercirà l'actor serà de Roman Day, capdavanter de Nova Corps, el planeta Xander, que posarà en contacte a S.H.I.E.L.D. amb els guardians. Roman Day és qui informa els guardians de les seves activitats i qui farà d'enllaç amb els humans, una espècie de gent Phil Coulson de Los Vengadores. Encara no se sap quina versió de Day veurem en la gran pantalla respecte als còmics, però és molt possible que sigui el rostre humà i, a més, un personatge gens convencional.
Les sèries.
Sempre vas ser un fidel seguidor de Xena, la princesa guerrera? Estàs d'enhorabona, perquè sembla que la popular sèrie de fantasia i aventures podria renéixer de les seves cendres. Així ho ha insinuat l'actriu protagonista de la ficció, Lucy Lawless, a través del seu compte de Twitter, on ha publicat que ha rebut una interessant proposta que podria revitalitzar la producció. Deia el següent: he rebut una interessant trucada d'un productor que vol revitalitzar la marca Xena, va escriure la pròpia intèrpret.
Death Comes to Pemberley és el títol de la novel·la de Phyllis Dorothy James, escrita a partir dels esdeveniments d'Orgullo i Prejuicio de Jane Austen, qui tindrà una adaptació televisiva de la mà de la BBC, que ha anunciat que realitzarà una minissèrie en la qual podrem veure l'actor Matthew Rice. Rice, el que hem vist a Cinco Hermanos, que és actualment un dels protagonistes de The Americans, donarà vida al personatge de Mr. Darcy, el que va conèixer amb l'esmentada novel·la d'Austen. Encara que en Death Comes to Pemberley, Phyllis Dorothy James narra la seva història 6 anys després del succeït Orgullo y Prejuicio i suma una trama de misteri. Adaptada per Juliette Thody, la ficció constarà de 3 parts i en ella veurem a més de la presència d'Anna Maxwell, Martin i Matthew Goddard. i que donarà vida al personatge d'Elizabeth Bennet i George Wickham, respectivament.
Dan Harmon podria estar plantejant el seu retorn a Greendale. Segons ha confirmat The Hollywood Reporter, el creador de Community, està negociant amb la productora Sony Pictures Television el seu possible retorn a la cinquena temporada de la popular comèdia, encara que no ha estat revelada la seva funció. Com recordareu, Harmon va protagonitzar una destacada polèmica l'estiu passat quan va ser acomiadat com a showrunner de la sitcom després de la finalització de la tercera entrega. Sembla, però, que l'equip de la sèrie vol tornar a comptar amb el productor.
The Comedians és el títol d'una de les noves sèries per les quals aposta la cadena FX de cara a la propera temporada i que, si bé de moment només té l'encàrrec de l'episodi pilot, sembla que comptarà amb la presència de Billy Crystal com el seu protagonista. L'actor estaria proper a signar el contracte per protagonitzar aquesta nova comèdia, en la qual haurà d'encarnar un famós humorista que acabarà treballant en un programa televisiu de nit i al costat d'un nou còmic jove i bastant àcid que podria fer-li ombra. Crystal, que ha tingut èxit al cinema com Cuando Harry Encontró Sally i que a més ha estat presentador de la cerimònia dels Oscars en diverses ocasions, seria més productor de The Comedians, que es basa en una comèdia sueca del mateix títol i en la qual també estaran Larry Charles de Seinfeld, Matt Nix de Bar Notice i Ben Wicklam de Community.
Les estrenes de la setmana.
El Mensajero. Un pare rep un dur cop quan condemnen el seu fill adolescent a una pena de 30 anys de presó per un delicte relacionat amb el narcotràfic. Per aconseguir que redueixin la seva condemna, intenta posar-se en contacte amb un important traficant.
No debí coger aquel paquete. No soy un camello. Te lo juro, papá. ¿Me crees, verdad?
Claro que te creo.
Es un caso federal. No se librará de la pena mínima. Jason se enfrenta a una condena de 10 años.
¿10 años?
¡Al suelo!
¡Al suelo!
Los Estados Unidos contra Jason Collins.
Creo que se podría plantear una reducción de condena.
Por favor, solo quiero ayudar a mi hijo.
Necesitamos que su hijo nos ayude a hacer algunas detenciones antes de reducir la condena.
¿Tender una trampa a alguien? No lo haré.
¿Y si lo hago yo por él? Si soy yo quien les ayuda. Tienen a exconvictos trabajando en el patio. Tal vez haya una conexión.
Intento poner mi vida en orden. Lo hago por mi familia.
Necesito meterme en ese mundo.
Quiero que me digas sinceramente por qué estás en mi casa.
Me dedico a la construcción. No tengo producto ni distribución. Pero si alguien necesita transporte, puedo proporcionarlo.
Parece que estás listo.
Tu conductor manejó la situación muy bien. Nos quedamos con eso.
Tío, ¿sabes con quién estamos tratando?
Es un exmilitar mexicano y controla esta región para el cártel de Nuevo León.
Si trabajas para nosotros, serás como de la familia. Y eso incluye a tu mujer y a tu hija.
Esta es la última parada. Haz lo que te pide y el juez dejará libre a tu hijo al instante.
Te quiero, Jason.
Los federales están encantados, pero ¿qué pasará cuando descubran que eres un chivato? Irán a por nuestras familias, John.
No voy a permitir que ni unos ni otros dicten nuestro destino. Ni hablar.
Cada paso que dé o que no dé va a afectarle durante los próximos 10 años de su vida.
¿Y qué pasa si no sobrevive?
Si sigues las drogas, te la jugarán. Sí. Si sigues el dinero, darás sí. con el cerebro.
Ya sabes que no va a volver.
Seguro que puedes conseguirlo. Confía en mí.
Passem ara a parlar de turistes. Chris vol mostrar a la seva introvertida núvia, Tina, el seu món a través d'un viatge per les Illes Britàniques amb la seva estimada caravana AB Oxford, però el que comencen sent unes idíl·liques vacances acaben convertint-se en una divertida i pertorbadora odissea.
Show me your world, Chris.
Well, I thought we'd start with Crouch Tram Museum.
Great.
Dear Mum, Yorkshire is lovely, not like you said at all. They can smile, and they do sell my pasta sauce. The caravan bed is quite short, but Chris is a sensitive lover. Hope you can be happy for me. Love, Tina.
Yeah, good girl.
You are going to pick that up.
I didn't do that.
If you don't pick up this excrement immediately, then I'm going to have to inform the National Trust.
Report that to the National Trust, mate.
Continuem amb la pel·lícula espanyola Clara no és nombre de mujer. Jordi arriba a Cuba acompanyant el seu nebot, que tracta de resoldre un embolic de faldilles. L'argument dona peu a una rocambolesca història en què la passió per les Harley Davidson cubanes són també protagonistes.
Escuchen que esto es música.
Bueno, pero mira, lo de que sea imbécil tiene arreglo. Eso tú lo pules en cuatro días.
Así que eres su follaca.
¿Te vas a tener una semana en Cuba para ponerla mirando a Cuenca?
¡Rancho una hostia!
Una subida de tono más como este, te pongo las maletas en la puerta.
Yo te quiero volver a ver en mi vida, ¿me entiendes?
Que sepas que ha sido con el amigo.
¿Qué? Llevo más de 50 mensajes sin respuesta, macho.
Este pedazo de capullo es mi mejor amigo. Pero está a carajo tao.
¿Qué pasa? ¿Que te gusta que te den bambú o qué?
Jorge, por favor, vuelve a casa. Tómatelo a WhatsApp, pero me tienes loca.
¿A que no puedo volver? Que es que no me caben los cuernos por la puerta.
¡Y Ruth! Hace mucho tiempo que no la veo por aquí.
¡Oye, echa para acá con toda la tropa esa! Oye, qué vacilón.
Nueva York, Río de Janeiro, Lisboa y la urbanización La Rosaleda del Escorial. Patacita.
Pistón, quédate a cargo del bar. Intenta no terminar de hundirme el negocio.
Que aquí no se mueve ni Dios hasta que yo diga.
Jorge, que ya estos tíos, vamos, no le daba ni por el culo con la pinga de otro, ¿eh?
Pero qué coño tú estás diciendo, joven.
Es una página de sexo free.
Ah, claro. ¿Y me puedes dar la dirección?
¡Sí! ¡Dáselo todo de una puta vez, pero no se lo desaplazo!
Y algo ligerito, un bollo o algo así, pero que no tenga crema.
¿Dice ese que se quiere comer mi bollo?
¿Te vas a comer el pollo?
¡Ah!
Eso no es cierto. Él quería templar.
¡Ay! ¡Qué gusto me he quedado!
Que no m'he enterat.
I per últim parlem de Popular. Primavera de 1958. Rose Pampail, de 21 anys, viu amb el seu pare, Vidu Rondinaire, que dirigeix la botiga del poble. Compromès amb el fill del mecànic local, sembla destinada a la vida tranquil·la i monòtona d'una mestressa de casa. Però no és això el que ella desitja. Rose viatja a Normandia per una entrevista de feina en l'agència d'assegurances de Louis Echard, que acaba sent tot un desastre, però ella mostra un do especial, pot mecanografiar a una velocitat extraordinària.
Ser secretaria es moderno. Significa conocer gente, dar la vuelta al mundo, trabajar para grandes hombres.
Si trabaja para mí, solo dará la vuelta a Lisier.
Agencia Esage Hijos, dígame.
Bueno, ¿qué tal es?
Es una secretaria lamentable.
Lo único que sé hacer bien es escribir a máquina.
Escribir a máquina es lo mínimo para una secretaria. Simplemente, no creo que su futuro esté a mi lado, a menos que aceptara hacer una cosita.
Ha metido la pata si se pensaba que era tan fácil meterme en su cama.
La quiero aquí, no en mi cama.
¿Participar en un concurso?
Participar no. Ganar. La entrenaré. Me encargaré de todo y se quedará en mi casa.
Parece de lo que el viento se llevó. ¿De verdad crees que le voy a dar clases de piano? Le gustas, Louis.
Y ella te gusta.
Ross solo debe pensar en los campeonatos. No se da cuenta del don que tiene. Puedo poner el mundo a sus pies.
¿Cree que es el hombre para la situación?
¿Cuántas veces piensas llamarle hasta que entiendas que nunca te lo cogerá? Da igual el hombre que pase a tu lado. Para ti es un imbécil.
Tiene la impresión de que la utilizo. Cuando es por ella por quien hago todo esto.
¿Por qué piensa que la velocidad mecanográfica es un deporte?
Curiositats del cinema.
Aprofitant que dintre d'una setmana s'estrena per fi la nova entrega de Superman als cinemes, aprofitem a les curiositats per parlar sobre l'última entrega del superheroi que va dirigir Bryan Singer el 2006, Superman Returns. Singer va rebutjar el guió de J.J. Abrams i va contractar els seus col·laboradors habituals, en Harris i Michael Dougherty, perquè escrivessin un nou guió. va acceptar la proposta de la Warner de filmar a Austràlia, però va imposar com a condició que l'actor encarnés a Superman fos un desconegut. El primer guió el va escriure Kevin Smith i l'anava a dirigir Tim Burton, i tenia com a títol Superman Life, amb Nicolas Cage com a protagonista. El projecte va arribar gairebé fins al final, arribant-se a imprimir cartells amb la cara de Nicolas Cage i un missatge que deia estrena 1998. Jack Nicholson anava a interpretar Lex Luthor i Sandra Bullock a Lois Lane, i estava basat en una historieta d'aquella època en què Superman moria a mans d'una criatura anomenada Doomsday i després era reviscut amb poders molt més intensos que els que tenia fins abans de morir. Quan el pressupost va començar a ser enorme, el projecte es va suspendre abruptament. Singer va decidir aprofitar unes escenes de Marlon Brando que no van ser mai vistes pel públic per incloure'n en l'elenc com Jor-El. Les escenes van ser filmades per Richard Donner i mostraven un diàleg entre Brandon i Reeve. Però quan el famós actor va iniciar el judici a la productora perquè li donessin un percentatge sobre els guanys, els productors van instruir a Donner perquè tornés a filmar l'escena i que el diàleg tingués lloc entre Superman i la seva mare. Per trobar el protagonista, van realitzar una intensiva recerca als Estats Units, Austràlia, Anglaterra i Canadà, en què van ser entrevistats milers de potencials candidats. Finalment va ser triat Brandon Routh, un nadiu d'Idaho de 25 anys que té certa semblança amb Christopher Reeves. Bryan Singer va ser el quart director que va acceptar el projecte i finalment el que va aconseguir rodar la pel·lícula. Abans van ser tentats Tim Burton, Blade Runner i MCQ.
Crítica de cinema.
Avui parlarem d'una de les millors pel·lícules d'una realitzadora, filla de Francis Ford Coppola, Sofia Coppola, que el 2003 ens va regalar a tots els cinèfils Lost in Translation. A Lost in Translation, Bob Harris, un actor nord-americà en decadència, accepta una oferta per fer un anunci de whisky japonès a Tòquio. Està travessant una aguda crisi i passa gran part del temps lliure en el bar de l'hotel. I precisament allà coneix a Charlotte, una jove casada amb un fotògraf que ha anat a Tòquio a fer un reportatge. Però mentre ell treballa, la seva dona s'avorreix mortalment. A més de l'aturdiment que els produeix les imatges i els sons de la immensa ciutat, Bob i Charlotte converteixen també el buit de les seves vides. A poc es fan amics i a mesura que exploren la ciutat junts, comencen a preguntar-se si l'amistat podria transformar-se en una cosa més. Escoltem el tràiler del film.
What are you doing?
My husband's a photographer, so he's here working. I wasn't doing anything, so I came along.
What do you do?
I'm not sure yet, actually. What are you doing here?
Getting paid $2 million to endorse a whiskey. The good news is the whiskey works.
How are you? I'm Bob. It's a
drinking world. You're probably just having a midlife crisis. Did you buy a Porsche yet?
You know, I was thinking about buying a Porsche.
I don't know what I'm supposed to be.
You'll figure that out. The more you know who you are and what you want, the less you'll let things upset you.
You really are having a midlife crisis, huh?
Hi ha ocasions en les quals els silencis resulten molt més eloqüents que les paraules, per ben escrites que estiguin o per molt més convincents que sonin. Hi ha vegades en les quals l'emoció resisteix qualsevol tipus d'anàlisi. Moments màgics en els quals la pantalla transmet alguna cosa que se't fica pels ulls i va directament al teu cor, al teu estómac, on sigui que s'amaga aquesta part de nosaltres que no entén de raons i explicacions, que es limita a sentir i a connectar-se amb una emoció pura que trenca la barrera entre el creador i destinatari de l'obra, convertint aquest últim en còmplice d'aquest misteri que envolta algunes pel·lícules que semblen fetes expressament per a un mateix. Solen ser obres que apel·len al tema més universalment retratat, no ja pel cinema, sinó per qualsevol manifestació artística, i al mateix temps font inesgotable d'històries, l'amor, la necessitat d'afecte, la fugida de la solitud, d'aquest buit emocional que sembla tan intrínsec a l'ésser humà. De tot això parla Lost in Translation, pel·lícula que pertany a aquest estrany grup d'obres inclassificables, que resisteixen a qualsevol etiqueta, bé perquè la seva naturalesa escapa a les mateixes, bé perquè qualsevol qualificatiu que pot fer-se sobre ella enfronta el risc de quedar-se curt o almenys resulta insuficient per abastar la seva peculiar condició, precisament perquè la seva importància va molt més enllà de les paraules. Aquest grup privilegiat pertany a obres tan diferents entre si, amb plantejaments i resultats com Breve Encuentro, de David Lane, Los Puentes de Madison, de Clint Eastwood, Antes del Amanecer, de Richard Linklater, Una relación privada, de Frederic Fontaine, o Deseando amar, de Wong Kar-wai. però pel·lícules totes elles en les quals es parteix de l'argument més elemental del món, un home, una dona, i la relació que s'estableixen entre ells, per reflexionar sobre el que molts considerem com la part més essencial de la vida, aquest univers tan meravellós i apassionant com a fugaç i fràgil, el que tots aspirem a viure amb tota la seva intensitat i que almenys uneixi una vegada al llarg de la nostra existència. No existeix aspiració més humana i universal que aquesta necessitat de compartir, de criar, de sentir i abandonar-se a qui està al teu costat, més enllà de la seva condició de parella, amant, espòs, objecte de desig o casual coincidència en la teva vida. Sofia Coppola, qui ja ens va sorprendre agradablement en el seu moment amb aquesta pel·lícula tan personal, atrevida i estranyament poètica com era Les Vírgenes Suïcides, aborda la peripècia d'aquests nòfrags existencials a la deriva, desplaçats tant física com emocionalment, des d'una perspectiva tan brillant com a sensible. En un temps en el qual el cinema sembla dependre com mai del diàleg, com a mitjà d'expressió, ella busca constantment la imatge, el silenci i les mirades còmplices per recrear una de les històries d'amor més fascinants i belles dels últims anys. Més enllà que domini aquest equilibri, sembla difícil d'aconseguir entre drama i comèdia, administrant hàbilment les dosis d'humor que provoca la mirada entre irònica i desconcertada d'un Bill Murray immers a la incomprensible cultura nipona, amb l'amarga sensació d'incomoda solitud que desprèn Scarlett Johansson a l'habitació del seu hotel mentre contempla des de la finestra la ciutat. Coppola aconsegueix que el procés d'acostament entre dosis tan aparentment oposats sigui tan natural com inevitable. Dues persones que no saben gens l'un de l'altre, que estan de pas en aquesta ciutat inescrutable, però que disposen del temps suficient per compartir les seves solituds i creuar-se de forma silenciosa, gairebé imperceptible, intimitats que oculten els seus éssers estimats i fins i tot a si mateixos. Els protagonistes de Lost in Translation saben de sobres que el temps que van estar junts és passatger. La seva relació és, sens dubte, una forma de romans, però va molt més enllà. La intimitat que Bob i Charlotte converteixen no entén d'etiquetes fàcils. Dic això tan complicat de definir com el que se sol anomenar química existeix entre els dos actors seria per descomptat insuficient davant la intensitat de l'emoció que produeix els continus diàlegs de gestos, frecs, mirades i sentiments que s'estableixen com un torrent entre tots dos. La meravellosa seqüència de la conversa en el llit, coronada amb un sublim detall de sensibilitat, o la commovedora seqüència del karaoke són només dos exemples entre tot un oceà de moments memorables, un mapa dels molts diferents estats d'ànim que conformen l'ànima de la pel·lícula. Més enllà de l'exquisita fotografia de Lance Accord, de la complexa i ajustada banda sonora, de l'intel·ligent treball de posada en escena de Coppola i del seu propi guió o la impressionant interpretació dels dos actors, que estan sublims, Lost in Translation sempre perdurarà en la memòria per un final apoteòsic d'una bellesa tal que provoca que broten amb facilitat aquestes llàgrimes que només poden sorgir de l'emoció pura i mai manipulada d'un final tan immillorable com inoblidable.
I fins aquí els Cinèfils en Acció d'avui. La setmana que ve estarem parlant de molt més cinema, així que us esperem aquí. Adeu!